Ràdio Vilafranca.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, engeguem el català al carrer un dimarts més, una petita secció on cada setmana podeu aprendre, refrescar la llengua i jugar i guanyar un premi, un llibre. Avui regalarem Faules del llibre de les bèsties de Ramon Llull, adaptat al català actual i pels més menuts de la casa, pel vilafranquí Pere Martí. Un llibre on els protagonistes són la llebre i el lleó, el rei, la puça, el poll, l'home que entenia les bèsties o el papagai. Recomanat per nens i nenes a partir d'uns 8 anys, però ja sabeu que això és molt subjectiu. Saludem la Teresa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Teresa, abans d'entrar en matèria i d'escoltar la classe que ens proposen avui des de Ràdio Sant Sadurní, volies explicar que hi ha uns ajuts perquè els municipis petits puguin implantar cursos de català.
Exacte. És la segona edició ja d'aquesta línia de subvencions que ja es va fer finals de l'any passat, del 2025. Em sembla que fins al desembre van tenir temps de sol·licitar-ho. Per tant, ja hi va haver una primera edició i ara es fa la segona, doncs ja per aquest curs, doncs, que serà pel curs 2026-27, És una subvenció que, en principi, doncs, va adreçada a entitats i ajuntaments de municipis de menys de 17.500 habitants. O sigui, més o menys, són municipis petits que, doncs, a vegades tenen dificultats per poder organitzar cursos en aquests municipis i l'alumnat s'ha de desplaçar, doncs, per exemple, aquí en aquest cas, doncs, a Sant Sadurní o a Vilafranca o a Vilanova, o sigui, les poblacions més grans. I costa, doncs, que puguin contractar un professor per fer un curs en un municipi així més petit. O també perquè hi ha hagut, o a vegades també passa, una demanda de sobtada, doncs, que ha vingut un grup de persones en aquell municipi de cop i llavors tampoc no tenen oferta per poder-los atendre. Doncs això, poden optar aquestes subvencions. És per fer cursos de nivells inicial i bàsic, per tant, és per les persones que comencen a aprendre el català. I bé, és això com una continuïtat, diguéssim, de la convocatòria que hi va haver el curs passat. El 2025 es van donar 350 subvencions, o sigui, es van fer 350 cursos. Tots els que ho van sol·licitar i complien els requisits es van poder cobrir, per tant, és una convocatòria que també és bastant àmplia en els terminis i s'hi pot anar afegint algú que en veu algun municipi quan veu la necessitat. Aquí a l'Alt Penedès se'n van fer 5. N'hi ha algun que encara no ha acabat, però acaben ara el mes de maig. Per tant, si volen continuar, doncs també poden tornar a optar a aquesta ajuda. Les entitats o ajuntaments que ho han sol·licitat van ser 205 organitzacions diferents. Més o menys el 50% van ser ajuntaments, l'altre 49% van ser entitats, com associacions, fundacions, AFES, també hi poden optar. I menys d'un 1% van ser consells comarcals. Ara s'ha ampliat una mica, qui pot optar també s'hi poden incloure entitats municipals descentralitzades, també entitats religioses, i els col·legis professionals també poden afegir-se a aquesta ajuda i poden organitzar els cursos en la modalitat que vulguin. Poden ser presencials, semipresencials, virtuals, la manera que els convingui més i creguin que és més adequada pel perfil que tenen. Com dèiem, han de ser cursos de nivell inicial o nivell bàsic, cursos que han de tenir entre 45 i 90 hores de durada i és per alumnes majors de 18 anys o... Bé, a partir del 16 també ja hi poden entrar amb una autorització parental. El que fa aquesta subvenció és cobrir el 100% de la contractació del professorat. L'Ajuntament o l'entitat s'encarrega de contractar el professor, però rep la subvenció per pagar el cost d'aquest contracte. Per tant, és interessant perquè no s'ha de fer amb personal voluntari. Bé, si ho volen fer, també, Si són ajuntaments que tenen voluntariat i creuen que ho poden fer així, Però bé, la idea és que contractin un professor i, per tant, que es pot cobrir el cost amb la subvenció i també es pot cobrir el material per fer el curs, els llibres, diguéssim. Aquests cursos inicials normalment fan servir uns dossiers que, doncs, això també es pot cobrir amb la subvenció i que és un, han de ser cursos gratuïts pels alumnes, perquè com que ja es cobreix tot això, doncs l'entitat o l'Ajuntament no ha de cobrar cap quota a l'alumnat. Són cursos gratuïts. I com deia, les sol·licituds doncs, és àmplia, que es pot sol·licitar el termini, perquè ja ha començat ara el mes d'abril, i fins al 29 d'octubre hi ha temps per sol·licitar-la. Per tant, és pensant en cursos. Potser a algú li interessa fer-lo de cara a l'estiu, una mica més intensiu, algun curs, pot ser, però pensant ja de cara als cursos que podrien començar doncs, al setembre, amb un calendari doncs, més habitual del que és un curs escolar. No? Començar a setembre, i depèn de com facin la distribució d'hores, doncs, o acabar al desembre, o allargar-ho una mica més, depèn de cada lloc. Però bé, és interessant doncs, això per aquests pobles petits que a vegades doncs, tenen problemes per accedir a cursos que fem a Vilafranca, per exemple, que costa desplaçar-se i que ho puguin fer al seu mateix municipi.
On poden consultar la informació, les bases?
Les bases estan penjades a la web, a la del Consorci, i si no també a la de Política Lingüística, que de fet és qui ho convoca, el Departament de Política Lingüística. Buscant per internet això, convocatòria d'ajuts per cursos de català, sortiran aquestes convocatòries i d'altres.
2 minuts i arribarem a 11:45. Com sempre, tenim una petita classe des de la capital del Cava.
Doncs nosaltres, des de Ràdio Sant Sadurní, iniciem una nova càpsula del Català al carrer amb la Sònia Moll, de l'oficina d'aquí al municipi. Avui veient la diferència de dos termes que potser ens han arribat a confondre de llengua catalana, que són nombre i número.
Exactament, Miquel. Fixeu-vos que en el programa anterior vam parlar de número de l'edició d'un llibre, però de nombre d'exemplars venuts. Ho expliquem ràpidament i de manera senzilla. La paraula nombre es refereix a una quantitat indeterminada d'alguna cosa i sovint significa la suma del conjunt. Per exemple, diem, cada any augmenta el nombre d'alumnes a les aules, el que és la suma total d'aquesta quantitat indeterminada, o el nombre d'exemplars venuts ha superat de molt les expectatives de l'editorial. També és un concepte matemàtic abstracte que refereix al conjunt d'unitats que formen un tot. Això és una mica més complex, però bàsicament en matemàtica sí que es diu el nombre 8 està format per 8 unitats, o la suma dels nombres 5 i 4 dona com a resultat el nombre 9. El nombre 3.589 s'escriu amb 4 xifres i un punt darrere del miler. Bé, hi ha moltes expressions de l'àrea de matemàtiques en què fem servir aquest mot nombre amb aquest significat. Recordeu, o penseu-hi, nombre enter, nombre fraccionari, nombre natural, nombre negatiu, nombre algebraic, nombre decimal, etc. Si sortim, però, de l'àmbit matemàtic, nombre també designa una categoria gramatical que indica si una forma lingüística està en singular o en plural. Per exemple, diem el nombre de l'adjectiu per dir si l'adjectiu està en singular o en plural, simplement, igual que parlem del gènere de l'adjectiu, si està en femení o en masculí. I ara passem a número. Número crec que és més senzill d'entendre en general. Jo abans us he comentat el número de l'edició. D'acord, aquest terme representa cada element concebut dins d'una sèrie o d'una col·lecció. Per exemple, viu el número 32 del carrer de Mallorca. És el 32 perquè en aquest carrer hi ha el 31 i el 33 i, per tant, és un número dins d'una sèrie. En aquest sentit, per exemple, el número que marca en quina pàgina d'un llibre estem també és un número, per exemple, la pàgina número 334 o el número de telèfon. Quan nosaltres tenim un número de telèfon, però per què? Perquè forma part d'una sèrie. N'hi ha un al davant i un al darrere. O el número de calçat, calço el número 41, etc. I abans deia que la novel·la havia arribat a l'edició número tal, no? evidentment, les edicions també són una sèrie. Hi ha una primera edició, una segona, etc. D'acord. I, per analogia, es refereix a cada edició d'una publicació periòdica. Per exemple, ja ha sortit el número de febrer de la revista local, que pot ser el número 5, el número 4, el número 6, però es diu número per referir-se a aquella revista mateix. Per acabar, també anomena una peça d'un espectacle. Per exemple, m'agraden els números de circ o m'agraden els números de coreografia. En aquest cas, en aquest sentit de número, també podem fer-lo servir, per exemple, per dir que algú ha fet el número, que vol dir que ja ha fet l'espectacle, des d'un punt de vista una mica pejoratiu, etc. I, per acabar, no el podré recitar tot, però us en deixo dues estrofes del mític poema d'Ovidi Montllor, Bogeria amb els números, i us convido a buscar-lo. Que comença així. Tu ets aquell, aquell sóc jo, jo sóc un altre ets tu, ja tenim l'u. Fos, fora o és, mai no se sap, un gat, un gos, o bé un plom fos, tenim el dos. Res de res més, no hi ha res, ni una pua d'angelets, res, anem pel tres.
Doncs, Sònia, moltes gràcies per aquesta nova càpsula i ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Passen un parell de minuts i mig d'un quart de 12 i engeguem concurs. Recordem telèfon 938172626. Truqueu, jugueu, participeu i us podeu endur aquestes faules del llibre de les bèsties de Ramon Llull en una adaptació infantil que ha dut a terme el vilafranquí Pere Martí per a l'editorial Barca Nova. Pensem que a partir de 7-8 anys, depèn de la criatura, podeu gaudir-lo. La Teresa té definicions i comencem a jugar.
Vinga. Recuperem una paraula que ens va quedar pendent de la setmana passada, que parlàvem encara de la ciutat, el poble, les zones urbanes, els diferents elements que hi trobem, els espais. Doncs un que ens va quedar pendent és el tomb de la carretera, com anomenem aquest tomb, que es fa com les carreteres quan no van totes rectes, hi ha una desviació sobtada. Doncs aquests tombs, que ja vam dir que no n'havíem de dir curves, doncs, com n'hem de dir, correctament en català.
Per tant, com es diu curva en català?
Sí, com que ja ho vam dir la setmana passada, doncs ja ho afegim. I així potser queda més clar quina és la paraula que busquem. És una paraula de 6 lletres. I potser ho podem dir de dues maneres, també. Amb 6 lletres, 3, sí. Amb 6 també hi ha dues formes. Bé, una altra de nova. Trosset de paper engomat que s'enganxa al sobre d'una carta. Ara ja no passa gaire, això, Ja no se n'envien gaires de cartes. Però bé, si se n'ha d'enviar alguna, doncs s'hi ha de posar aquest tipus de paper engomat perquè arribi a la seva destinació. És una paraula de 6 lletres. I la tercera, una de molt quotidiana, part del carrer per on passen els vianants. No passem per on passen els cotxes, o no ho hauríem de fer, sinó que hi ha la zona del carrer perquè circulin els vianants, les persones a peu. I aquesta és una paraula de 6 lletres que podem fer servir en el nostre dia a dia.
Sona el telèfon i volem que soni encara més. La primera trucada és per la Roser. Bon dia.
Bon dia.
El número 1 és tot teu i, mira, pots triar la que més clara vegis.
Bueno, jo voldria dir la primera, que no sé si l'acertaré, però
bé.
Bueno.
Tu prova-ho. Què et sembla?
Giravol.
Giravol no té 6 lletres, per això, no? És més llarga.
No sé comptar.
Giravol, giravol sí, que potser és alguna cosa que fa tombs, però en concret sí. No és la manera que s'anomena aquest tomb que fan les carreteres. Oh. Giravols es pot dir, potser, no sé on ho aplicaríem, si dibuixo una línia que fa giravols o alguna cosa així, no? Us hi vaig donant voltes, però en el que es refereix a això, aquesta desviació que incorrectament en diem curves, doncs hi ha un parell de paraules que són les més concretes que hauríem de fer servir.
És bonica, giravol.
Sí, giravol està bé, eh? Sí. És una paraula per mantenir-la i fer-la servir.
Perquè,
es podria dir sí. Que aquesta carretera té molts giravolts, perquè fa molts tombs, ho podríem dir així. però primer que no té 6 lletres i després que hi ha una altra manera que és la més... que compleix més aquest significat, eh?
Molt bé.
Però doncs... gràcies per l'aportació.
Sí, per refrescar-nos.
I tant,
tenim aquesta paraula tan xula. Gira vol. Roser, tens el número 1 igualment.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu, bon dimarts.
Adéu.
També ha trucat al 938-7-26-26 la Paquita. Bon dia.
Hola, bon dia, guapetones.
Com anem?
Pues bé, d'escoltar-vos amb vosaltres.
Així m'agrada. Fantàstic.
Com bé, no hem de perdre pistonada, eh?
Molt bé.
A veure, jo tenia aquesta d'allò, de la curva.
La curva, com n'hi diríem, doncs, de la curva?
Girar.
Girar, però girar seria el verb. I hem de dir, aquesta carretera té moltes curves? Té doncs moltes com hem de dir, aquesta carretera té molts... Molts què?
Ja tens una pista, és molts masculina.
Molts toms.
Sí, també podríem dir toms, però no són ben bé toms. Té una altra denominació. A part que tom, tampoc té 6 lletres, que és la que jo demanava. Però hi ha una paraula més concreta per definir o per designar això. Aquests toms que fa la carretera tenen un nom, tenen una manera de dir-ho.
Rotonda, no? Perquè la rotonda...
No, la rotonda és, és rodó del tot, hi ha la rotonda. Va, deixem-ho així, deixem-ho penjat. Sí, va, a veure si surt.
Gràcies per provar-ho, Paquita. Tens el 2.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Bon dimarts. S'està resistint,
sí,
eh?
Sí, 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 costa, eh? El tom, bé, de fet, ja ho dèiem la definició, sí, són toms, però hi ha una manera que correspon més a aquests toms que fa la carretera.
Recordem el telèfon per jugar i concursar. 938-7-26-26. I qui ha trucat és el Vicenç. Bon dia.
Molt bon dia.
Vicenç, tens el 3.
A veure si l'encerto. Molts revolts.
Revolts, ah, exacte. Aquesta és la paraula que tenim, això. Que,
ara la Roser i la Paquita s'estan estirant els cabells.
Diuen, esclar, revolts... O jo també deia que hi ha una altra paraula, no sé si tu et sona, una altra manera de dir aquests toms o aquests revolts. No en saps cap més, Vicenç?
No.
Bé, jo és la que havia sentit.
Amb quina lletra comença? A veure, una pisteta?
S'assembla molt a tom. I comença per R.
Retoms.
Ah, exacte. Jo, col·loquialment, i quan de més petit, tot això, les paraules que surt al diccionari, que sentia dir més era retoms. Aquesta carretera té molts retoms. O sigui, per tant, ja ve de toms, no? Toms i retoms, perquè n'hi ha molts.
Jo dic revolts, eh?
Revolts. Doncs bé, tenim aquestes opcions i encara he trobat també recolzada, que jo aquesta no l'havia sentit mai.
No.
Recolzada també es veu que és una manera de dir això.
Però per ficar el colze sobre la taula, no? Però
recolzada, no. Sí, que et recolzes, eh?
Per estudiar.
Doncs sí, no ho sé. La qüestió és això, que hem d'evitar dir curva i corba. Corba també existeix, eh? Podem fer una línia corba, però quan ens referim a això, el substantiu en aquest cas concret, doncs és revolt o retom.
Perfecte.
Vinga, ho hem resolt.
Gràcies, Vicenç. Sort amb
molt
el 3.
Bé,
gràcies.
Bon dimarts.
Bona setmana. Adéu.
Igualment. Adéu-siau. Ha costat, eh? Aviam,
sí.
Quan érem petites ni dèiem corbes.
Corbes.
Corbes. Corbes, després corbes.
Corbes perquè ja sonava més bé.
Revolt.
Això és veritat. Hem anat fet tot un procés.
Sí, sí, sí.
Però encara ens en queden un parell més, eh? Que també
sí. És... Recorda'ns les que tenim i en posem una de nova.
Vinga, va. A veure, busquem, com es diu, un trosset de paper engomat que s'enganxa al sobre d'una carta. Si volem enviar una carta, ja hem de posar aquest paper enganxat, perquè si no arriba el destí. És l'import que s'ha de pagar per enviar una carta, per correu. És una paraula que té 6 lletres. I després també una altra quotidiana i fàcil, que és la part del carrer per on passem els vianants, per on passen les persones que van a peu. Per la calçada, es diu, és per on passen els cotxes. I la part, doncs, per on passen els vianants, doncs, a veure com es diu, és una paraula de 6 lletres.
Aquesta també ens havíem acostumat a dir-la en castellà.
Sí, tant, aquesta com, aquesta com el trosset de paper que s'enganxa a la carta. Són dues paraules que durant molts anys encara s'han fet servir amb el barbarisme, amb la forma castellana, més o menys catalanitzada o pronunciada a la catalana. Però que ja fa temps que em sembla que es diu correctament.
N'hi afegeixes una altra?
N'hi afegim
una
altra.
Per si aquestes es resisteixen.
Va, a veure... Font d'aigua ornamental que podem trobar en un parc o en una plaça, eh? aquelles fonts d'aigua, o sigui, no són per anar a beure aigua, sinó per fer bonic, que surt molta aigua en direcció vertical, normalment, i pot fer diferents formes i diferents combinacions d'aigua. Doncs aquestes fonts d'aigua que trobem en un parc o en una plaça, com s'anomenen?
Quantes lletres?
Aquesta, també hi ha dues maneres de dir-ho, un pot tenir 8 o 9.
8 o 9?
8 o 9, sí. Tenim dues paraules que volen dir això mateix.
Estic content.
És que són llargues. Potser una durant un temps ens va semblar que no era prou catalana, però sí, vull dir que tant es pot dir la que havíem dit sempre com una altra que potser en els últims anys s'ha estès més.
Vinga, va, no em crec que no sapigueu com es diu aquest trosset de paper que s'enganxa a la carta, perquè la carta arribi a destí, si no, no hi arriba.
Com que no n'enviem ja de cartes...
I l'hem de pagar, aquest trosset de paper.
S'ha d'anar a l'estanc, s'ha d'anar a l'estanc a buscar aquest paperet.
És cert que ja no ho fem, però ho hem fet durant molts anys.
Encara es coneix. A veure, aquest mateix element també té una altra funció, però bé, que a vegades doncs, és per marcar un dibuix, unes lletres, posant-hi tinta i fent pressió. Això també té aquest, però és un altre significat, no aquest del que s'enganxa a la carta.
Truqueu-nos al 938-7-26-26 i avui regalem aquestes faules del llibre de les bèsties, de Llull, adaptat per infants i molt ben il·lustrat per la Maria Espluga, a partir de 7-8 anys. Tenim nova trucada, és el número 4 i serà per la Jacqueline. Bon dia.
Bon dia. Bueno, suposo que vaig per la, que no sé si l'han dit, per la vorera.
Vinga, molt bé. Doncs encertada. No l'han dit, no l'han dit. La vorera...
Bueno, com que tinc aquest problema, que et moc d'un lloc a l'altre i amb dificultats, però, bueno, és la il·lusió de participar.
Doncs
gràcies,
has arribat a temps, has arribat a temps i és correcte. Abans ho dèiem malament, no?, això de la vorera. Dèiem a cera.
Bon dia.
Adéu, Jacqueline.
Bon dia, adéu, gràcies.
Dèiem a cera.
Dèiem a cera. I,
hem dit però, a cera molts anys.
Sí, per tant, és així, és en castellà, però catalanitzat, no?, pronunciat a la catalana. Però bé, ja hem après doncs, que no se n'ha de dir cera i s'ha de dir vorera. I sobre vorera, bé, aquesta és la paraula que buscàvem, també sabem que hi ha la vorera d'emergència. La vorera d'emergència és la part que hi ha al costat de les autopistes i de les carreteres principals, que permet que un vehicle doncs, s'hi pugui aturar. Això seria la vorera d'emergència.
Tenim trucada, ja serà segurament l'última d'avui. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el 5 i ens queden encara un parell de paraules. Tu tries.
Bueno, el segell.
Vinga.
Vinga, per fi.
El segell, molt bé, molt bé. És que ja no en fem servir, no, de segells?
No gaires, no gaires, ja.
Aquest trosset de paper que s'havia d'enganxar o s'ha d'enganxar al sobre d'una carta, doncs se'n diu segell, que també és un segell, això que jo deia, per marcar, posant-hi tinta, doncs estampar, fent pressió sobre un paper, doncs això també és un segell, eh? Però el que buscàvem en aquesta definició, doncs perfecte, segell, no hem de dir cello, el cello també, igual que la cera, ja els hem deixat de banda.
Oblidats.
Sí.
Gràcies, Mercè, felicitats, fins al 5. Fins
un
altre.
Bon dia, gràcies.
Adéu, bon dia. Doncs tenim el segell i el verb que és segellar.
Sí, i la vorera en B baixa.
Vorera en B baixa i tenim, bé, un altre element, però ja sortirà un altre dia.
Sortirà
sí,
més endavant?
Sí, deixem-lo per més endavant. El voral, potser sí, que és el que tenim en compte.
Calçada, vorera, voral.
Voral és el que en castellà es diu arcén, que també és això, és la vora que hi ha al costat de les carreteres, potser més secundàries, perquè doni un marge de seguretat als vehicles i no arribin al marge doncs, que hi ha al costat. El voral seria l'arcén, i la vorera.
Sortegem el llibre, aquestes faules del llibre de les bèsties de Ramon Llull per infants. I surt l'U, Roser, la primera a trucar avui. Quan puguis, passa per Ràdio Vilafranca i te l'endús. Teresa, que tinguis una bona setmana.
Igualment, gràcies.
Adéu-siau. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15. L'Arbós serà l'escenari d'un nou projecte estratègic en el sector de les bateries, que comptarà amb una inversió de 2 milions d'euros. Aquesta iniciativa té com a objectiu reforçar la innovació industrial i avançar en la transició energètica al territori. El projecte se centra en la investigació i el desenvolupament de noves tecnologies d'emmagatzematge energètic, un àmbit clau pel futur de les energies renovables. Amb aquesta aposta es vol millorar l'eficiència, la sostenibilitat i la capacitat de les bateries. A més, aquesta iniciativa pretén consolidar l'Arbós i el territori com un pol de referència en aquest sector emergent, atraient talent i fomentant la col·laboració entre empreses, centres de recerca i institucions. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, visita aquesta setmana el barri del Centre en la tercera ronda de l'alcaldia de proximitat. Romero, acompanyat pel regidor de Participació i Barris, Jordi Junyent, ha explicat en roda de premsa que el Centre és un bon exemple de la combinació entre actuacions estratègiques de grans dimensions, com la renovació urbana dels carrers Santa Magdalena i Sant Pere, mitjanes, com la renovació de les xarxes d'abastament i de sanejament i la reurbanització del carrer Sant Joan, o petites, com el tancament durant les nits dels corralons al voltant de Santa Maria. Una combinació que permet la millora integral dels barris. L'alcalde ha destacat que, més enllà dels grans projectes de transformació, també hi ha una tasca diària rigorosa de detecció i resolució d'incidències en àmbits com enllumenat, jardineria, arbrat, paviments o manteniment general, que és clau per assegurar la qualitat de vida de la ciutadania i el bon funcionament de la vila. En el marc de l'alcaldia de proximitat, aquest dijous hi haurà una trobada presencial oberta amb el veïnat del barri. Serà a 8:15 del vespre al local de l'Associació de Veïns del Centre, al carrer Sant Bernat, número 19-21, i servirà per tractar qualsevol tema de millora al barri, de l'espai públic o de seguretat i convivència. La llar d'infants Els Gotims de Sant Llorenç d'Hortons ha incorporat un nou tendal d'ombra. Segons l'Ajuntament, aquest nou element permetrà als infants dinar a l'exterior de manera més confortable i segura. Aquesta actuació facilita gaudir dels àpats a l'aire lliure, protegits del sol i en un entorn més agradable. Des del consistori diuen que, a més, asseguren que continuaran treballant per millorar els espais educatius i el benestar dels més petits i petites del municipi. Diumenge, el Club Rítmica Olèrdola es va desplaçar fins a Sant Jaume d'Enveja per participar a la final del Campionat de Catalunya nivell 4, on les seves gimnastes van tornar a demostrar l'alt nivell competitiu i la gran temporada que estan realitzant. Cal destacar la brillant actuació de Tània Ramos, que es va proclamar tercera classificada en la categoria sènior 09 després d'un exercici molt sòlid. En aquesta mateixa categoria, Alexia Jiménez va aconseguir una meritòria sisena posició, confirmant també el seu bon moment de forma. Per la seva banda, Carla Rovira va finalitzar en sisena posició en la categoria júnior 4, condicionada per una petita errada fruit dels nervis. Tot i això, cal remarcar la seva regularitat durant la temporada, on ja havien aconseguit situar-se entre les tres primeres classificades en les fases anteriors.
Penedès en xarxa.
Sèries que acaben, que diuen adéu definitivament aquest mes de maig, sèries que arriben a les plataformes, cada setmana n'hi ha unes quantes, i què passa als diferents canals de televisió? És el que recull, que intenta sintetitzar setmana a setmana, cada dimarts al Pantalles, amb el nostre expert, el Carles Gala. Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, contenta de la retrobada. Carles, comencem parlant d'Eurovision, de què passarà, perquè Ràdio Televisió Espanyola ja va dir que no participa i, per tant, tampoc emetrà el programa, oi?
Correcte, ni participa ni tampoc l'emet. La gent que vulgui veure Eurovision, que sàpiga que aquest any un dels canvis importants és que s'emetrà íntegrament també a través de YouTube i, per tant, doncs, aquella gent que sigui molt fan d'Eurovision i vulguin seguir-ho, que sàpiguen que a YouTube, doncs, si s'hi connecten, podran fer el seguiment de tot el, diguem-ne, el festival. Però, com que vam dir, Catalunya Espanyola, davant del fet de que doncs, es presentés aquí a Israel en aquesta nova edició davant doncs, del conflicte que hi havia, doncs Televisió Espanyola va decidir no presentar-s'hi juntament amb tres altres països i a partir d'aquí, doncs, com bé dius, si Televisió Espanyola no participa, tampoc emet, i el que s'han inventat és un format que ja per Cap d'Any el van emetre, que presentava Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, recordem que històricament ha estat sempre a Mediaset, ja fa una temporada que està a Televisió Espanyola, de fet ja el vam veure també a Benidorm Fest, i ara doncs, presentarà un especial també a la mateixa nit del dissabte, a la mateixa hora que s'emet Eurovisió en 2026, a la 1 a Televisió Espanyola, doncs hi haurà La Casa de la Música, un programa de música, de concerts, per on hi passarà doncs, moltíssima gent en aquest escenari, com Rafael i molts altres, que ara, si voleu, repassem, sentim la promo i repassem qui entrarà en aquest programa. El 6 de mayo,
La Casa de la Música abre de nuevo sus puertas. Los artistas que quieres, la música que tú quieres, va a sonar más fuerte que nunca. Estás invitado al evento musical del año. La experiencia que te hizo vibrar comienza de nuevo. Bienvenido a La Casa de la Música.
Que solemne, aquesta promo.
Sí, bueno, clar, volen fer-ho rotllo allò Eurovision, no? Sí, i per aquí sí. Passarà Manuel Carrasco, Ana Belén, Mónica Naranjo, Miquel Erencho, Chanel, Guitarrica de la Fuente, Mètrica, també crec que estava confirmat Rafael, i més que aniran passant per aquest escenari i que, com dèiem, doncs, és el pla B de Televisió Espanyola davant d'Eurovision.
Em sembla que va ser per Nadal o per Cap d'Any que van fer aquest primer especial de La Casa de la Música i ara el presenten com el segon especial per cobrir aquest forat que tenen a la programació.
Això mateix, sí, suposo que són conscients d'això i, per tant, doncs, han buscat aquest format per seguir també una nit doncs, musical dintre d'aquest món eurovisiu, diguem-ne.
Obrim el capítol sèries abans d'explicar-vos novetats que arriben. Parlem d'alguns comiats per sempre d'aquest mes de maig, ja que estrenem més. Primer ho farà Outlander i després The Boys. Hacks també s'acomiada a l'última setmana del mes i diuen que és molt possible que Euphoria també aquest mes faci el seu últim adeu. I ara sí, estrenes que arriben aquesta setmana. Avui no en tenim cap, oi? Curiós.
No, avui no s'estrena cap sèrie. Normalment els dimarts sempre de filming. Avui, de moment, no hi ha estrenes.
Doncs dimecres sí que n'hi ha unes quantes.
Sí, estem parlant, per exemple, d'una sèrie que arriba a Disney+, s'anomena R.J. Decker, una sèrie americana, que tracta sobre un fotoperiodista, que es diu així, R.J. Decker, i que reinicia la seva vida en sortir de la presó, convertint-se en detectiu privat al sud de Califòrnia, i allà resoldrà doncs, casos estranys amb l'ajuda d'un peculiar equip, i la sèrie està basada en la novel·la de 1987, Double Whammy, de Carl Kiazan. RJ Decker, I'm a private investigator.
RJ freaking Decker, as I live and breathe. Detective Abreu, hello, how are you?
How is everything at the trailer park? You making new friends?
Hey, Tebow, how you doing? It's gonna be a hot one today.
Diuen que és un drama policial com els d'abans, però amb un estil modern. I ja s'ha estrenat a Estats Units i a Rotten Tomatoes té una valoració del 75% per part de la crítica i els espectadors la pugen fins al 77%. Per tant, ha funcionat molt bé.
Doncs haurem d'estar atents en aquesta estrena de demà dimecres, doncs.
I en tenim més dimecres mateix.
Sí, Sky Showtime, aquesta plataforma que podeu subscriure-us o que també podeu trobar a plataformes com Amazon Prime Video o Movistar Plus. Hi ha una sèrie anglesa del Regne Unit que s'anomena Prisoner i aquí estem parlant d'un jove guàrdia de presons, en principis, i que rep l'encàrrec d'escortar a Tibor, que és un presoner perillós i impredicible i també d'alt valor, i el tribunal per testificar contra Pegasus, un sindicat del crim d'elit i també de gran poder, i a partir d'aquí, quan està fent aquesta diguem-ne, està fent d'escorta amb aquest presoner perillós, i és que el comboi de transport pateix una brutal emboscada i Amber i Tibor es veuen obligats a fugir i també a treballar conjuntament per arribar al seu destí vius i també a temps. I al llarg del trajecte, doncs, la seva relació farà girs inesperats mentre que el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no s'atura davant de res per localitzar-los, i Amber, que no pot confiar en ningú i encara menys en l'assassí amb qui està, doncs, emmanillat, però mentre tot això, doncs, està passant, veurem, doncs, com tot penja d'un fil i que haurà d'enfrontar-se a una pregunta impossible, que és quins límits morals està disposats a creuar. Així que aquesta jove, que seria la guàrdia de presons en principis i que té, diguem-ne, ella és molt moralista i molt, tot molt correcte, doncs haurà d'estar a través, doncs, amb un delinqüent i veure com poden sobreviure. Aquesta sèrie, com dèiem, s'estrena aquest mateix dijous, Prisoner, Sky Showtime.
Babe, I gotta go. I'll be right back.
You'll be bringing a prisoner to London.
Who's this guy?
He worked as the contract killer for Pegasus. 47 confirmed kills. Your only job is to get Stone to court.
És Prisoner, un intens thriller que s'estrena aquest dijous a Sky Showtime amb doble episodi i que després continuarà amb llançaments setmanals, aquesta típica estratègia que busca mantenir l'atenció setmana a setmana, com abans. Abans miràvem les sèries així, ens havíem d'esperar una setmana.
Sí, sí. Abans era el típic, era això, no? Esperar-se una setmana per veure un nou capítol.
Aquest dijous tenim pluja d'estrenes, és el dia de la setmana.
Sí, també una altra a Netflix, arriba una sèrie també del Regne Unit que s'anomena Legendes, i en aquí parlem, doncs, que a Gran Bretanya les drogues arrasen als anys 90 i un equip de funcionaris infiltrats intenten destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Bourke, en Steve Coogan, en Tom Hanks i en la Hayley Squires.
Las leyendas son las identidades que usamos cuando estamos infiltrados. Tiene que formar parte de vosotros. Si te equivocas en una decisión, estás acabado.
La crisis de la heroína es una emergencia nacional. La señora Thatcher necesita una crisis que pueda resolver. ¿Cree que unos cuantos agentes podrán acabar con los grandes cárteles del país?
És l'aposta principal de Netflix en el gènere del true crime dramàtic britànic, que sempre li funciona molt bé per aquesta primera meitat de l'any 26. Leyendas, aquest dijous a Netflix. Dijous encara hi ha més propostes que arriben.
I també britàniques, en aquest cas. Ens arriba a Movistar Plus, una sèrie que, de fet, hem vist, jo crec que altres versions, no sé si en sèrie o en pel·lícula, que s'anomena El senyor de les mosques. És un thriller dramàtic de 4 episodis basats en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX, que és la novel·la homònima escrita per William Golding. Un grup de nens que sobreviu a un accident d'avió i queden aïllats en una illa tropical aparentment idíl·lica, sense adults ni regles que els protegeixin, i els nois intenten crear una comunitat nova i estableixen normes, trien líders i també busquen mantenir l'esperança de ser rescatats, però la convivència comença a esquerdar-se, arriba la por, la rivalitat i també el desig de poder que s'infiltren entre ells fins a convertir l'illa en un territori on la raó i la violència comparteixen per imposar-se. I en aquest entorn extrem, cada decisió revela una pregunta inquietant que en queda de la civilització quan desapareixen els seus límits, i aquesta és la pregunta que es fan en aquesta sèrie, com dèiem, del Senyor de les Mosques, que s'estrena dijous a Movistar Plus.
We're having a meeting. Don't join in. We're on an island and there's no people here. Let's allocate jobs. Yes, I'd like to be chief.
There's more Netherlands than I remember on the plan.
We need to think about food and shelters. We need to help each other. We need to be good campmates. We're going to hunt pigs and get meat for everybody.
Don't you feel it, Jack? When you're in the forest.
Una novel·la que s'ha dut a la gran pantalla, se n'han fet pel·lícules en dues ocasions, però és la primera vegada que s'adapta en format sèrie, són només 4 episodis, i ha rebut bones crítiques, i destaquem la banda sonora, composta pel guanyador de l'Oscar, Hans Zimmer, i pels dos responsables de la partitura de White Lotus, que és amb la que engeguem sempre aquestes pantalles. Per tant, té molts ingredients per petar-ho.
Doncs a veure, també estarem atents en aquesta estrena de Movistar Plus, doncs.
Ens vols proposar una estrena d'un canal que no havia sentit fins ara, XTRM?
Sí, que és Xtreme. Aquesta també és un canal que també podeu trobar a diverses plataformes. Jo crec que també està a Movistar Plus i és un canal d'aquest rotllo de sèries i que també forma part del paquet d'AMC Select. És que hi ha totes les plataformes que al final ens perdem, eh?
Sí,
però
sí.
El podeu trobar per Amazon Prime Video i això, aquest canal el podríeu arribar a trobar. I, de fet, el que us explicarem és que aquesta és una sèrie una mica estranya, perquè sí que és veritat que es va estrenar el 2023 a Austràlia, arriba ara aquí, 3 anys després, i és una sèrie, al final, on barreja la guerra, és una sèrie bèl·lica amb la comèdia passada de voltes. O sigui que aquí trobarem una sèrie que al final el que fan és seguir a 4 soldats, que són australians, i que durant una missió en un país estranger fictici són capturats per les forces locals i confosos per agents nord-americans. I després que el seu govern es negui a intervenir en el rescat i decideixen abandonar-los a la seva sort, el grup opta per llançar-se a la piscina en moviment arriscat i inesperat i aprofitar també el segrest per convertir-se en les celebritats del moment al seu país. La minissèrie, com deien, del 2023, té en el seu repartiment a Sean Penn, a Susan Sarandon, a Matthew Fox, a Travis Fimmel i també a Brian Brown, i són així.
Con un batallón de estrellas.
Mandar a sus chicos a Bejaki Prince Luke podría meternos en un gran lío.
Y un arsenal de escenas desternillantes.
Lo único que hay que hacer es grabar el mejor vídeo de nuestra historia.
Solo se puede rodar una comedia bélica explosiva.
Estamos en una misión secreta.
¿Listos para la fiesta?
Ya intuim que la propuesta es diferente. Jo estic al·lucinada amb el repartiment. Sean Penn, Susan Sarandon, Matthew Fox, carai.
No sé si realment fan tota la sèrie o veurem cameos, però bé, en principi jo crec que més d'un són protagonistes.
És una minissèrie i arriba aquest divendres a Xtreme. Es diu Capturados. Quina altra proposta destaques?
Doncs mira, també arriba a Netflix sèries d'aquestes coreanes. Mi Némesis con aire de realeza, una telenovela, en aquest cas, com dèiem, coreana, i estem parlant d'una villana, que diuen que a l'era de Joseon, condemnada a mort, desperta a la Seul actual, on un despietat hereu podria ser la seva última esperança de canviar el seu destí. Històries, telenovel·les. Mi Némesis con aire de realeza.
Yo no tengo nombre. Mi cuerpo finado acabó por el veneno. Perdida estoy. Arrojada a un mundo nuevo. ¿Acaso es este mi castigo divino? Tal vez la muerte más me hubiera valido. ¡Venga ya, y un cuerno! Dicen que aunque a veces...
Pels fans de les sèries coreanes, que igual que els fans de les sèries turques, són multitud.
Sí, sí, cada cop més, eh? I aquest afany per les sèries també està arribant a les xarxes socials, de capítols de 3, 4 minuts i que te'n deixen veure com 5, 6, 10 capítols i t'enganxes i després si vols veure l'11, el 12 i seguim la sèrie, llavors et fa pagar capítol per capítol amb preus de 2, 3, 4 euros per capítol, fins i tot a vegades, o amb subscripcions de 20 euros o 10 euros a la setmana. És a dir, que déu-n'hi-do, el negoci que s'estan inventant amb aquestes històries, eh?
I una altra estrena per aquest divendres, en aquest cas a Apple TV.
Sí, Incondicional és una sèrie d'Israel que arriba a Apple TV Plus i estem parlant doncs de Adam Bizansky i també de Dana Idisis, que són els co-creadors d'aquest thriller de 8 episodis protagonitzat per Lira Chamami i també amb la debutant Dali Line Ron. Unes vacances de mare i filla es converteixen en malson quan Gali, de 23 anys, és arrestada per tràfic de drogues a Moscou i la seva mare, Orna, es nega a acceptar els càrrecs, però la lluita per la llibertat de la Gali l'arrossegarà a una xarxa mortal de crim i també de corrupció. Llavors, mare i filla, que és la Ron i la Chamami, el repartiment coral inclou també el cantautor franc-israelià Amit Haddad, juntament amb Josi Marchkech i també Evgenia Dodina i Vladimir Friedman.
טיסה שלנו קצת מתעכבת.
אז הכל יהיה בסדר?
אימן, הכל יהיה בסדר.
מה זה?
Give me your passports. Come with us.
But our flight is leaving.
Wait, we're together.
Your daughter was arrested. They found drugs in her backpack.
It's not possible. If you arrest her...
I l'última estrena, destacada, última però no menys interessant, per dissabte.
Doncs sí, jo crec que arriba una de les sèries que molta gent està esperant també, no tant perquè vingui, diguem-ne, amb una carta de presentació molt forta, però sí perquè la gent que li agraden les sèries doncs així més de històriques i de guerres i d'escenes, diguem-ne, d'acció espectaculars, aquesta és una d'elles, que és La canció del samurai, que arriba a HBO Max. És una sèrie japonesa i està ambientada a Kyoto, a finals del període Edo. Aquesta sèrie explora les intenses i apassionades vides dels Shinsegumi.
Uns guerrers, vaja.
Sí, que són l'emblemàtica força samurai que va defensar Kyoto els últims anys del shogunat japonès, i a través d'escenes d'acció espectaculars i una interpretació audaç basada en fets històrics. Per tant, una sèrie que la gent que també li agradi la cultura japonesa podran gaudir d'aquesta sèrie que està basada en la, diguem-ne, en el manga de llarga durada, que és Achirogan, i per tant arriba amb la gent, diguem-ne, de HBO Max, que sabeu que sempre són produccions espectaculars, La canció del samurai aquest dissabte a HBO.
Sakeru dake saite chiriya ii.
Destaquen, com deia el Carles, unes espectaculars escenes d'acció bèl·liques, amb molta cura, ben recreades, basades en fets històrics, i com que ha estat un èxit al Japó, on ja s'ha estrenat, d'on ve, segurament tindrem més temporades, perquè el manga original d'on surt té 36 volums.
Déu-n'hi-do, doncs sí, sí. Tenen per on estirar, segur, aquests capítols.
Carles Gala, moltes gràcies i que tinguis una bona setmana.
Igualment, bona setmana.
Adéu-siau. Adéu-siau.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
D'històries i de fake news en sap molt la Lourdes Meroño, que cada dimarts intenta enganyar-nos amb una història, quan vulguis.
Sí, però no ho aconsegueixo, eh? És a dir, jo aquesta temporada em porto fatal.
Estem en ratxa, no?
Sí, sí, estàs en ratxa. Jo ja crec que tu ho creus tot i jo haig d'intentar ser més imaginativa.
Soc molt crèdula.
Sí, sí, tal qual. Mira, la que us porto avui... Si més no, independentment de que sigui veritat o no, o falsa, és curiosa. I és que un home d'Ohio guanya la loteria dues vegades al mateix dia. Jo no sé si algun oient sabria analitzar quines possibilitats hi ha que et toqui la loteria al mateix dia.
Ínfimes.
Però si ja és difícil que et toqui una vegada, dues al mateix dia, jo crec que aquest home, espero que tingui molta salut, perquè la sort ja la té. Eh?
Sí, sí, està en ratxa, també.
Sí, sí, doncs us explico. Un home de l'estat d'Ohio, als Estats Units, doncs ha protagonitzat un fet tan insòlit com sorprenent, i és que ha aconseguit guanyar la loteria dues vegades al mateix dia, i és un cas que ja ha despertat l'interès mediàtic arreu del món, lògicament. El protagonista va adquirir dos bitllets de loteria en establiments diferents, i contra tot pronòstic, tots dos van resultar premiats. La probabilitat d'un succés així, com dèiem, és extremadament baixa, fet que ha convertit aquesta història en un exemple gairebé únic de sort extraordinària. Segons van explicar fonts oficials, l'home va comprovar els resultats i va descobrir amb incredulitat que havia estat agraciat en ambdues jugades. Tot i que els imports dels premis no eren milionaris, la coincidència de guanyar dues vegades en el mateix dia ha estat el que realment, doncs, com podeu imaginar, és el que ha captat l'atenció pública. L'afortunat va assegurar que inicialment no s'ho podia creure i que va haver de revisar els números diverses vegades abans d'acceptar que havia guanyat en dues ocasions consecutives. El cas ha generat nombroses reaccions a les xarxes socials, on molts usuaris han destacat la improbabilitat de l'esdeveniment. Aquest episodi posa de manifest que, tot i que la loteria, doncs, com ja sabeu, és un joc d'atzar, de vegades poden produir-se situacions tan excepcionals que semblen gairebé impossibles.
Mira,
t'ha passat alguna vegada?
Mai. És que no jugo. És molt jo improbable.
Tampoc.
No acostumo a jugar.
Jo tampoc.
Però sempre, sense dir als experts, els de les estadístiques, que és tan difícil que et toqui a loteria, a qualsevol premi d'atzar, que és una possibilitat, sí, sí, entre milions, sempre. Però,
fins i tot
dèiem,
un sorteig de la festa major, eh? És a dir, ja, això ja ni compto, que tampoc em passa.
Dèiem abans si era crèdula o no. Mira, a mi m'agradaria creure que és veritat, perquè ho trobo tan improbable, tan impossible, que si fos veritat seria bonic i tot. Jo diré que és cert, que li ha tocat dues vegades al mateix dia.
És certa.
És veritat.
És certa, i per això també ha creat tanta curiositat, perquè és el que dèiem, no? Si és molt improbable que et toqui, imagina't dues vegades en un mateix dia, que val a dir que no eren premis milionaris, però bueno, jo de veritat vull saber qui és aquest home i que em compri un número, a veure si tinc tanta sort com ell.
Tocar-lo, no? Fregar-li la panxa, aviam si s'enganxa alguna cosa.
Sí, 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 tal qual.
Com fan amb les embarassades, que sempre els toquen la panxa, pobres. Doncs aviam si s'encomana.
Quina llàstima. No sé per què fan aquestes coses, la gent. Jo això
manies
de tocar panxa, tampoc, eh?
Manies.
I més sense permís.
Mai de la vida. Lourdes, gràcies, que tinguis bon dimarts.
Fins demà. Adéu-siau.
Acaben aquí 3 hores de ràdio amb el Penedès com a leitmotiv. Finalitzen, però sabeu que podeu recuperar qualsevol de les propostes que hem creat avui, que heu escoltat, al podcast. I demà hi tornarem a les 9:06, amb dansa, amb tastets d'història. Us presentarem la comunitat energètica de Vilafranca. Tindrem la nostra gent gran, els amics de Vinzeum, i farem propostes de cap de setmana. Adéu-siau.
Penedès en xarxa.